Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio.
Sabíeu que el còctel Moscow Mule és un tresor de la cocteleria que porta vodka amb caràcter, història i nom propi? El Moscow Mule va néixer l'any 1939 quan en John J. Martin, president d'una companyia de distribució d'aliments i begudes de la costa est, compra els drets del vodka Smirnoff per a la seva comercialització als Estats Units. El vodka era en aquella època encara bastant desconegut fora de Rússia i centre Europa. Havia de començar a competir amb el whisky i la ginebra. Al principi de la seva distribució van canviar els taps del vodka pels clàssics de whisky per intentar comercialitzar el vodka com el whisky blanc. Durant la gira de promoció per a donar a conèixer aquest nou producte, el president d'aquesta es va aturar a la taverna Cock and Ball a Sunset Strip, Hollywood, un famós British pub de l'època, per sopar amb el seu amic Jean Morgan. Propietari de la mateixa i amo d'una marca de cervesa de gingebre, el Ginger Beer. Aprofitant la necessitat que tenien tots dos, un de vendre la seva cervesa i l'altre de donar a conèixer el seu producte, el vodka, van decidir crear un còctel mitjançant la barreja de la cervesa de gingebre de Morgan i el vodka Smirnoff de Martin. Al principi, la barreja no va ser molt agradable, fins que, provant una i altra vegada, van donar amb la fórmula apropiada i, d'aquesta manera, el còctel Moscow Mule, això passava a l'any 1941, va ser un dels còctels que es va propagar per tot el territori nord-americà.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer. Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran. Si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal.
I benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Una fonda que ens ho passarem de meravella i que estem a punt de venir l'estiu també amb la temporada regular. Vinga, que després de saber què és això del Moscow Mules, anirem a veure l'Imma Puigcorbé, que ens portarà cada programa de la Fonda un tuit. Aquests tuits que a vegades porten sal i a vegades porten sucre. Seguirem cap a Menorca perquè volem saber què és el Bé de Roma. L'Òscar Gómez ens portarà un nou restaurant molt a propet d'aquí a casa nostra, a la Guia Virgínies. I després anem cap a un altre indret, a l'Escala, on en Pere Planagumà ens parlarà de condiments de grecs i de romans. I acabarem a Olot, a les Cols, on la Martina ens parlarà d'una altra banda de la gastronomia, d'una altra banda de la cuina. Va! Cita final i comencem.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
El tuit de l'Imma Puigcorbé.
La pastura té aquest inconvenient. Amb el bon temps, els paràsits infesten les nostres bèsties. Voler que ni una paparra visqui a costa dels nostres animals és una utopia. I convivim. Desparasitem els animals, però cal ser curós perquè aquests productes també afecten a la pastura.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Soc Enric Picanyol i fem Bé de Roma.
Bé de Roma? Què és això?
A veure, a Catalunya diríem xai, aquí a Menorca hi ha els vens i les ovelles en diuen les venes, els vens i les venes. Doncs fa molts anys, perdona, la segona part és això, el que és el bé i el que és Roma. Roma és una zona de, els termes de Ferreries i Mercadal, que no sabem d'on ve, Roma sembla un nom moro, i hi ha diversos llocs, les finques aquí a Menorca en diem llocs, que es diuen un Roma Vell, Roma Nou, Romet, Sant Antoni de Roma... És tot una zona. I és una zona que mira a nord. A Menorca, els experts en bé, en xai, distingeixen pel gust els vents de que miren a tramuntana i els vents de que miren a migjorn. Els nostres miren a tramuntana. Va, això és una història, primera història de Roma. La segona és que a Menorca, fins fa 20 anys, hi havia monocultiu de vaca frisona, de vaca lletera. Però, a veure, està molt bé, és molt bo, se'n feia formatge i tal, però els llocs, les finques menys bones i on fem el, i les de Roma no són gaire bones, són perquè són molt muntanyoses, muntanyoses, a veure, són petits pujols, no? A Menorca no són muntanyes com els Pirineus. Doncs aquí hi vam posar-hi vents. Ja des del 2003 vam declarar la finca ecològica i, per tant, escolteu, fa 20 anys que ja no s'hi tira cap porqueria d'aquestes. El rendiment de carns és més alt, perquè no hi ha manera de treure'ls de sobre. Vull dir que té algun inconvenient, però té el producte, el bé, molt, molt, molt bo. Perquè està mullat tot l'any. Està mullat. Està mullat mentre hi ha herba verda. Bueno, durant molts anys veníem el bé viu al carnisser, una bona carnisseria, que ens el venia a buscar i no ens preocupaven de res. Nosaltres de fer els béns i ja està. Fins que amb això de la pandèmia, com hem tingut tots més temps per pensar i si estaves aquí a Menorca, parlant amb uns i els altres, em van dir, escolta, per què no almenys en Marc? Era conegut a la Ciutadella i aquella zona, el bé de Roma és molt bo. Diu, bueno, doncs fem, diguem-li bé de Roma, posem una marca i intentem vendre'l fins al final, és a dir, fins al súper, com a bé ecològic. I així ho vam fer, això l'any 21. Oh, i llavors va resultar que qui realment comprava aquest bé eren els restaurants. I els restaurants em van dir, escolta, volem bé que només hagi menjat herba. No és un anyell de llet. Un anyell de llet és un bé que només ha mamat. Però això és una altra pel·lícula perquè li has de llevar-li el... És una altra història, una altra mena de feina. Total, que ens hem posat a vendre el bé... Ah, sí, els restaurants em van dir, escolta, el volem despassat i congelat. Perquè, clar, per gestionar-ho és molt millor. Bueno, i l'any 22, en comptes de vendre mitjos amb canal i tot això, que ja els veníem en marca, doncs ara els venem despassats, sobretot a restaurants. Sobretot a restaurants.
És d'una raça concreta, aquest bé?
De su padre i de su madre. Va començar, vam comprar un ranxo, que aquí un ramat en diuen un ranxo, a Mallorca. I a més, un ramat bo, perquè no era un senyor que es volgués jubilar, sinó que era un ramat que estava en una finca que es va expropiar i, per tant, no, vull dir que estava molt bé en el sentit que hi havia barreja d'ovelles joves i grans i tot això, no? I llavors, amb els mascles, que és, en fi, no sé si políticament és correcte dir-ho, però és el més important de cara a criar bens, les femelles ho són menys, hem anat jugant, entre cometes, entre races mallorquines, la menorquina no ens va gaire bé, és molt polida, molt bonica, però... I races franceses, unes més de carn, com poden ser a l'Île de France o a la Charolais, i unes altres més rústegues, més de muntanya, com pot ser els Lacon i... Però, esclar, la finca són tot muntanyes, llavors no són les ovelles, han de córrer força i han de poder està per corrent per la muntanya.
Clar, jo ara em suposo que això deu ser una miqueta com l'anyo de pollac, no?, que tenen a França, que ells mengen, pasturen aquestes herbes que toquen, diguem-ne, al mar i que tenen aquest punt de salinitat. Suposo que vosaltres també, amb aquesta tramuntana, sí, alguna cosa deveu notar, no?
Bueno, és el que us he dit, que al començament de tot, que els experts, jo no sóc prou expert, a Menorca distingeixen els vents que han estat criats a la part nord, precisament per això que estàs dient, perquè la tramuntana ha anat deixant sal i els vents tenen un gust diferent. No és, perquè els que has dit a l'anyo de pollac, entenc, no sóc expert, però que estan ben bé aferrats a la mar, no? Nosaltres, a veure, des dels turons i els pujolets es veu la mar, però estem a 4 quilòmetres, no és allò que dius que la onada ha anat deixant sal.
Una cosa bona que feu és la neteja del sotabosc.
Sí, això... A veure, una de les coses que es fa bé a Menorca és el CARB, el Contracte Agrari Reserva Biosfera. A veure, nosaltres tenim 82 hectàrees, de les quals la meitat és bosc. Bosc. No, són ullastres i tal. Llavors, què passa? Que netejar el bosc és el darrer que fa el pagès, perquè no dona res especial, no dona ni llenya ni tal. Sí, augmenta una mica la superfície de pastura. Llavors el CARB et paga pocs diners, però 2.000 euros o 3.000 euros, però bueno, és la diferència entre llançar-ho de la butxaca del propietari del pagès, perquè normalment anem a mitges, o que, bueno, que l'administració t'ho pagui, perquè en definitiva, com sabem tots, la major part de les explotacions agrícoles, de fet, som jardiners pels urbanites que venen de cap de setmana i els agrada veure el paisatge ben endreçadet, no? O sigui que és una bona cosa.
La fonda.
Quin plaer el de la cuina, quin plaer poder cuinar. Una vida sense espines, una vida al punt de sal. També somnis nits divines per poder-la acompanyar. I amb unes postres ben fines fer sentir el paladar. Dolces nits de somnis curts, nits tendres llamineres, nits intenses, nits picants, nits cremoses, nits lleugeres, nits calentes, somnis verds, cuinats amb molta tendresa, somnis que calmin la set, beguts amb delicadesa.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I la guitarra a punt, la guitarra a punt, i també tenim l'Òscar Gómez, el nostre gastrònom de confiança, també a punt per anar posant cada dia una fulla en la nostra guia Virgínies d'aquesta estimada cuina. Òscar, què tal, com anem?
Molt bon dia, Pep.
Bon dia, bon dia. Què, cap on anem avui?
Avui anem al barri de Sants. A un restaurant que es diu La Carota.
Ah, ep.
Al carrer Tenor Massini, número 20.
A veure, has dit carrer, a veure?
Tenor Massini.
Ah, molt, sí. Bé. Molt bé, molt, mira, bé. Muntar un restaurant a un carrer que té nom de pastís, ja anem bé, eh?
Molt bé, anem estupendos. Sí. Ja veurem, al final hi ha un detall amb els postres que estan molt xulos.
A veure, doncs, a veure. I què,
mira,
què vas fer aquí?
La Carota és un restaurant senzill, casolà, divertit. Al front d'ell, d'aquesta zona, està la Cristina Pitarque i el Sebastián Afonso.
Mm-hmm.
Ells es van conèixer fa anys treballant a restaurants, precisament, i ell, la seva família, prové de tal Uruguai, que després també en els postres veurem que té la seva importància. I, bueno, a total, que es van conèixer, van estar treballant junts a diversos restaurants molt de temps i al final van decidir muntar un restaurant per ells, un restaurant que fos casa seva. I aleshores aquesta és la seva pastanaga vital, que per això li van posar el nom de Carota, que és pastanaga en llatí.
Molt bé,
i,
molt bé.
I saps, em va agradar la història perquè és... Bueno, li diuen Carota per això, perquè és la pastanaga que els fa aixecar-se cada dia a anar a treballar, que sigui el seu propi restaurant.
Uh-huh.
Aleshores, què fan aquesta parella? Doncs mira, fan una cuina catalana, de producte, de temporada, canviant la carta a cada estació de l'any... Compren molt a les parades del Mercat de Sants, també a pagesos del Parc Agrari. Ells viuen a Gavà, per tant, coneixen bé pagesos del Parc Agrari. I amb tots aquests ingredients, doncs fan plats tan sensacionals com, per exemple, l'escabeig de carxofes i calçots.
Oh, que bo, que bo.
Clar.
Sí, sí, esclar, clar, clar. Sí, saps perquè... una cosa que... És que ara vas parlant, Òscar, i dic, Cristina Pitarque, jo diria que ha estat alumna meva, la Cristina.
Ha estat alumna teva, sí. Sí, sí,
sí,
la Cristina ha estat alumna teva,
ah,
sí.
Ah, molt bé.
Perquè ho vam estar comentant, en tenia un gran record, i bé, quan li vaig dir, no, mira, el Pep Noguer, bueno, li va sortir el carinyo pels ulls, de veritat. Li va sortir el somriure pels ulls, també, t'haig de dir.
Que bé, que bé, que bé. Mira, ara m'estàs posant la pell de gallina. Però clar, són aquelles coses que, a mesura que van passant els anys, tu vas tinguent, jo sempre dic, alumnes i exalumnes, no? I vas fent, hi ha un pou que llavors et sona un nom i dius, ui, aquest nom de quin any és, eh? I sí, sí.
Sí, l'any te'l sé dir, però ella fins i tot em va dir, no, mira, t'aprofito el document, va dir, no sé si se'n recordarà, doncs mira, Cristina, sí que se'n recorda. Sí que se'n recorda el Pep.
Exacte, ara li podrem dir, eh?
Sí, doncs mira, aquest escabeig, la Cristina em va comentar, i és la que està a la cuina, i va comentar que sempre fan, a la tardor, fan escabeig de bolets, i després quan arriba el fred fan aquest de carxofes i calçots. I el perfumen, a banda de tots els aromàtics, el pebre negre, el cardamom, el romaní, el perfumen també amb una mica de palo cortado, que la Cristina considera que va molt bé amb la carxofa, que és un ingredient que no té combinació fàcil amb algunes coses, però amb el palo cortado combina molt bé. Mm,
és que, clar, són d'aquells vins que no tenim aquí a casa, eh? I que quan et diu un palo cortado tu ja mires una mica cap al sud i dius, aquí hi ha pedigrí, eh?
Sí, em va explicar que se'ls va acudir un dia que estaven en el restaurant fent unes jornades en homenatge al Camarón de la Isla, precisament de la zona de Jerez, i que va venir tot una mica d'aquí. Llavors, que és un restaurant... Fixa't que de vegades parlem de restaurants d'autor i ho associem com a restaurants d'alta cuina, d'una creativitat absoluta, però també hi ha aquesta cuina d'autor que, sense anar a aquest extrem de la creativitat absoluta, són restaurants tan personals, que també en podem dir restaurants d'autor.
I tant que sí, i tant. No, i a més a més, fixa't que has començat parlant d'un lloc humil, un lloc senzill, però quan parles ja una miqueta de què hi menges, ja dius, aquí hi ha cuina.
Clar, sí, molt, hi ha molt cuina i molta intenció. Per exemple, fan trinxat cada dilluns. Escudella i carn d'olla. Clar, què passa? Que aquesta escudella i carn d'olla tenen molt de brou que aprofiten per fer preparacions durant la setmana. I amb les verdures, què fan? Doncs fan un trinxat. Durant la setmana van oferint trinxat. I com que m'explicava el Sebastián i la Cristina, que com que és una verdura bullida que ha perdut un puntet d'intensitat, ells hi posen potència amb la sobrassada de Cal Rovira.
Cap aquí,
i aleshores compensa una mica i un ou ferrat ecològic. I la veritat és que és un plat fantàstic perquè no deixa de ser un plat de reaprofitament,
sí, sí,
però amb aquesta volteta per fer-lo deliciós. Està molt bo.
Clar, i em dius que de postres vas menjar un massini.
No, però vaig menjar un flam amb dulce de leche, que evidentment aquí té molt a veure el Sebas, que té orígens a l'Uruguai, i també em va agradar molt les trufes de Cardedeu, de xocolata negra i rom, que li vaig preguntar, dic, però què són de Cardedeu? No, es fan ells, però la recepta és la del pare d'una amiga de la Universitat de la Cristina, que viu a Cardedeu, ho va aprendre a fer amb aquest senyor, Manel, em sembla que em va dir, i llavors tenen a la carta les trufes de Cardedeu en homenatge al senyor Manel, que és qui els hi va ensenyar la recepta.
Que bé, que bé, que bé. Home, doncs jo crec que, Òscar, que és un bon restaurant amb aquesta proposta tan humil, com dius tu, tant de producte, tant de la terra, per entrar a la nostra guia, no?
Una proposta, en la meva opinió, fantàstica.
Doncs entra a la guia Virgínies, i tant que sí, el restaurant La Carota. Òscar Gómez, moltíssimes, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, una abraçada.
Adéu-siau.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
I avui toca l'escala, toca Arran de Mar, perquè Avui volem parlar de història, volem parlar de tradició, però també volem parlar d'innovació, amb un cuiner de terra endins, però també de mar enllà, que mira, ja el tenim aquí. Ara el veig que està, no sé què està fent, amb unes espines d'anxova. Pere Planagumà, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Pep.
Escolta, què estàs fent ara aquí amb unes espines d'anxova?
Bueno, és un dels nous productes que hem desenvolupat des d'Escata i és un nou saboritzant, un nou ingredient per la cuina i per la cuina mediterrània, molt, molt interessant.
Però tu ets un cuiner d'Olot, de la Garrotxa.
Sí, un cuiner de terra endins que va baixar cap a Marina.
T'ha tocat la mar de prop, no?, els últims anys?
Sí, 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 m'ha tocat la sal fort.
Escolta, què trobes amb l'aroma de mar? Perquè nosaltres, quan érem petits i anàvem cap a la platja, a l'estiu, quan feia calor, dèiem, anem cap a Marina, no? En canvi, poca cosa podíem tastar o menjàvem, diguem-ne, de peix a terra endins.
Mira, a Marina el que recordo de quan hi anava de petit, doncs era aquest aroma, no? Aquest olor de mar, de l'aigua, de la sal, de peix. Això és el record, diguéssim, més antic que tinc i alhora també el més fresc. La veritat és que el que trobes al mar, els gustos, els sabors, són realment captivadors.
Si mirem una miqueta la cuina, podríem dir, la història de la cuina catalana, veurem que el primer llibre de cuina, o com una mena de llibre, va ser el llibre del Saint-Sauveur, del 1325, si no recordo malament. El següent va ser el llibre del Coq, 1520, i allà ja hi vèiem, diguem-ne, un tipus d'amaniments que fins fa ben pocs anys es van perdre, se'n parlava, ja el Motel Empordà ja tenia la seva recepta del garum, no?, o del garum, però era una altra història, eh? Aquella tapenada, podríem dir, que feien el motel no tenia res a veure amb el que avui en dia són, podríem dir, les essències del mar, i que les tenien ben a prop, i que tu un bon dia vas recuperar. Com va ser això?
Sí, això, de fet, va ser arrel d'una visita a Anxoves de l'Escala per anar a provar filets d'anxoves, on em van mostrar tot el procés de saló de l'anxova, i en allà doncs, vaig veure que hi havia més productes, a part de les pròpies anxoves en sal, i demanant permís per si es podien provar aquest líquid, aquell producte, doncs vaig descobrir que era realment quelcom d'interessant a nivell gustatiu i gastronòmic.
És curiós perquè si ara agafem la nevera d'algú d'aquí a l'Escala, de ben segur que hi podem trobar-hi una salsa o un aromatitzant com pot ser el perrins o com pot ser una salsa de soja o un tamari o, no sé, ara que s'ha posat molt de moda, per exemple, moltes salses picants, no? Però, en canvi, una cosa que tenim a casa i que de ben segur, doncs, a molta gent no n'ha fet mai cas, perquè, clar, ja abans cobraven les anxoves amb sal, la gran majoria de persones. Ara, la gran majoria de persones comprem les anxoves amb oli, no? I no ens havíem fet cas de que una cosa que segurament doncs, va cap al rebuig i que avui en dia podem dir, ep, si ho aprofitem és sostenibilitat, ens trobem amb el suc, no? Aquell suc, diguem-ne, que fa de l'anxova amb el compendi amb la sal.
Sí, així és. A nivell de saboritzants, aquestes salses que comentaves, sí que és cert doncs, que desafortunadament tenim una gran, gran, gran influència de lo que és Àsia, en aquest cas. Llavors, Àsia s'ha apoderat de les nostres neveres, els nostres rebors, i sempre s'acudeix a aquests registres per donar sabor a les nostres elaboracions. Quan, com comentes, aquí tenim un llegat gastronòmic, antropològic, històric, que ha estat doncs, adormit, latent, apagat, i que afortunadament doncs, des de fa uns anys hi ha un ressorgiment a nivell de Mediterrani, no? De tot el Mediterrani fins a arribar a Cadis, doncs que hi ha una mica d'activitat en quant a recuperació, elaboració d'aquestes salses, d'aquests gàrums, bé sigui de tonyina, bé sigui d'anxova, i amb unes perspectives a l'hora de crear aquestes salses i aquests productes, doncs que lògicament són molt sostenibles i d'economia circular.
Clar, perquè un, per exemple, pot arribar a pensar a molts noms, no? Que ara li posem etiquetes de tot, però ja els tenim. Clar, això que tenim aquí al damunt de la taula, que d'aquí una estona ho tastarem, que t'he vist aquí amb les anxoves, això és un gàrum, no és un gàrum, és una colatura. De què podem parlar? És a dir, la gent quan sent gàrum o quan sent colatura, sap si és el mateix o no?
Jo el que sí que et puc parlar, d'ençà aquests 4 anys de la creació d'Escata Food SL i de desenvolupar els productes d'Escata, és del producte que jo elaboro, i et puc comentar doncs, que sí que és un gàrum, però és un gàrum modern, en el sentit de que és un gàrum que no es fa, no s'elabora, com s'elaboraven els gàrums ancestrals, aquests gàrums romans, grecs, doncs, que coneixem.
Clar, perquè allà, aquella època, s'agafava el peix, sobretot molt peix petit, a vegades que potser no aprofitaves, i tot aquest peix amb les tripes i tot, es posaven amb sal i es deixaven allà que anés fent la seva feina, diguem-ne, de la salaó i aquest suc, no? Això, per exemple, ho veiem amb cuiners com en Quico Moya a l'Escaleta, que té, diguem-ne, gàrums de més d'un any. Això sí, segurament que abans no controlaven la temperatura ni el temps, i ara, en canvi, tenim, diguem-ne, aquesta tecnologia que s'hi ho deixa fer, no? I, per altra banda, tenim aquestes salses, no? Aquests sucs que ja són una altra cosa, només d'un producte, com és l'anxó, però que té aquesta potència de gust, aquest umami que molts diem avui en dia, no? Aquest cinquè sabor, que ens pot donar moltes alegries a la cuina.
Sí, el gàrum, de fet, és el líquid resultant fruit de la degradació enzimàtica de la proteïna del peix en contacte amb la sal. Llavors, a partir d'aquí, totes les salses que hi ha al món, doncs, que tinguin peix, que hi hagi sal, que hi hagi un temps d'espera perquè es produeixi aquesta degradació enzimàtica, poden ser considerats gàrums moderns, com en deia abans, des de les salses de peix fermentades asiàtiques, els nongnam vietnamites, la colatura italiana, que és un altre cas, però, per exemple, el cas de la colatura italiana sí que té una perspectiva d'elaboració totalment diferent del producte que jo faig, Escata. Escata és fruit de l'economia circular, de l'aprofitament de tots els ingredients que generen durant el procés de salaó de l'anxova, mentre que la colatura s'obté a partir de posar a salar anxova, filets d'anxova, per obtenir aquest líquid al cap d'uns anys, despreciant els filets d'anxova.
Fixa't que una cosa important, no? Estàs dient al cap d'uns anys, una cosa que avui en dia el món sembla que vagi tan ràpid, i en canvi hi han coses que encara pensem en d'aquí uns anys, no? Una salsa, una colatura, o un formatge, o un vi. Curiós, no?, que avui en dia, diguem-ne, el món vagi tan ràpid i, en canvi, hi hagin coses que necessitem el pas del temps, no?
Sí, en aquest cas concret dels gàrums també succeeix, lògicament. Com comentaves, el cas de Quico Moya de l'Escaleta, un dels grans precursors en el món dels gàrums, doncs ell s'elabora els seus gàrums, i són gàrums que alguns doncs poden estar elaborats més ràpids, al cap d'un mes doncs ja tenir aquell gàrum a punt, i d'altres, com deies, doncs al cap d'un any, amb temperatura controlada, és determinant. El temps afina, el temps és un ingredient més, en aquest cas en el gàrum també, que li acabarà donant complexitat i matisos.
Clar, de ben segur que molts aquest estiu menjarem anxoves, i tot i que hi ha molta gent que a vegades potser ha fet les seves proves, diguem-ne, amb anxoves a casa, és ara aquests moments quan l'anxova està, diguem-ne, en un punt, diguem-ne, que té un punt de greix adequat, quan va desovar, que hi ha gent que diu ara és el moment de fer les anxoves. Aquí a l'Escala ja portem unes quantes setmanes que la gent, des del mes de maig, que comença a fer anxoves, però clar, això de fer anxoves és una cosa molt màgica, no? Perquè tenim un peix que ens arriba del mar, el seitó, i que acabarà el plat siguent anxova, un altre nom que li diem. Aquest punt, diguem-ne, de la sal amb l'anxova, des d'un punt de vista gastronòmic, aporta molt, però clar, hem d'esperar com a mínim un any.
Sí, està clar. És a dir, no, com comentes, el seitó és fresc, el seitó sí que el podem arribar a preparar, a elaborar amb gàrum d'anxova, que ja tinguem preparat, en el sentit de que podrem consumir un peix fresc amb aquest sabor, amb aquest matís de l'anxova, el podem curar, fer la curació en vinagre prèvia congelació, i llavors obtindrem el bocaró. Però si el que volem és l'anxova, doncs és el peix, és aquesta nomenclatura resultant després de la degradació enzimàtica, és a dir, després de que la sal vagi traient tota l'aigua de l'anxova, aquesta aigua vagi quedant en allà al pot, en contacte amb l'altra sal que no es dispersa, i en allà es forma un batibull d'elaboracions que són molt, molt, molt interessants degut a l'umami, degut a l'àcid glutàmic que tenen.
Aquesta aigua que acabarà sent un brou no de cocció, sinó de maceració, de conservació, que jo no sé, Pere, però tu segurament que hauràs estat molts brous. Cada una d'aquests bocois que tenim aquí darrere, bocois, botes, no sé exactament com li haurien de dir, té el mateix sabor? Hi trobes sabors diferents amb tots aquests pots, diguem-ne, grandiosos, aquests bocois d'anxova?
La veritat és que no. Et podria dir, doncs, que hi ha com tres etapes de l'anxova, de l'etapa més jove, que serien aquests 6 mesos, on ja, com veus, damunt dels barrils, doncs ja s'hi ha format aquest velo, no? aquesta fermentació, aquesta coloració, aquests tons rosats, doncs allà ja comença a haver-hi una fermentació làctica, ja es comencen a desenvolupar uns aromes de formatge, de fong, bastant peculiars.
Oh, que bo!
Sí, és molt, molt peculiar. Quan ja estem allò a prop de l'any, els aromes ja es comencen a afinar, ja van agafant complexitat, i en allà doncs, ja s'hi comença a notar, doncs, l'os de pernil ibèric, aquella grassa, ja aromes d'anxova desenvolupats, de carn i peix.
Uh-huh. Sí, mira, sí que és diferent, eh?
Sí, ostres. Sí, és clar, ben curiós.
Tu, per exemple, quin és el que creus que està en el teu millor moment, o en el seu millor moment organolèptic per poder agafar i dir, bé, ara aquest ja el començo a treballar?
Per mi el nivell organolèptic està en tota la complexitat. És a dir, en generar un patró, generar un copatge, una barreja...
Com el vi, no?
Com el vi, d'aquestes diferents etapes, perquè tot el que anem trobant amb nas i amb boca en les diferents etapes, si ho ajuntem i ho unifiquem, acabem trobant molta complexitat a nivell aromàtica i gustativa, reflexa de tots aquests aromes i sabors que hi anem trobant.
Anem a la cuina?
Anem cap a la cuina, va.
Som aquí a l'Escala, al carrer Closa del Llop 18, a Anxoves del Xillú, amb un cuiner, amb en Pere Planagumà, que ben segur podria ser un d'aquells cuiners romans que els agraven tant la cuina ben opulent, no? Segurament que menjaven, no?, amb les seves festasses culinàries i gastronòmiques dels romans.
I tant, tots els seus àpats anaven saboritzats amb els gàrums i els diferents productes que n'obtenien.
A veure, va, Iam, què tenim aquí, Pere? Clar, aquesta, podríem dir aquesta, no sé, tu li dius salsa, no? Sempre salsa d'anxova.
Sí, escata gàrum és una salsa en el sentit que és un copatge, és aquesta barreja de les diferents anyades lleugerament espesseïda.
Clar, i si això ho agafem i obrim, puc obrir-ho, això?
I tant, endavant.
Sí, a veure... Obrim això i veiem que és un líquid d'un color marronós, clar, diguem-ne, típic de l'anxova, i si inflairem és com si poguéssim dir, és com una mena d'anxova salada líquida, no? Que, clar, no sé si serà la paraula, però emmenzina una miqueta aquest gust, aquest aroma.
Sí.
Oh, que bo.
De fet, ve a ser una essència, seria una essència d'anxova.
Clar, i això, per exemple, podria dir els romans, però no, et dic nosaltres. Això a la cuina, per què ho fem servir? Perquè, clar, una cosa és menjar-te una anxova d'aquestes bones que tenim, que ens els podem menjar mil i una coses, però tu això quan, on ho posaries?
L'escata salsa pot ser un substitut de la sal, llavors amb totes les elaboracions on hi posaríem sal es pot condimentar amb la salsa. Des d'amanir una amanida directa amb unes gotetes, saboritzar un caldo, un brou, un fumet, amb el qual mullarem un arròs, per acabar un plat de pasta. Això sí, sempre i quan utilitzem l'escata garum, no utilitzarem la sal, perquè el garum ja porta sal i, a més, aportarà el sabor.
Clar, però hem de pensar que, a part, diguem-ne, de tenir un gust salat, té un altre sabor, no?, que és el de l'anxova. Llavors, clar, jo, per exemple, ara m'imagino, de ben segur que, per exemple, avui molta gent farà un gazpacho, un salmorejo, o amanirà, per exemple, una amanida de tomata amb formatge, i hem de comptar que hi tenim el gust de l'anxova també aquí.
Sí, és a dir, sempre que utilitzem el producte en cru, per amanir, per exemple, en fred, sí que s'hi reflexarà el sabor d'anxova. Una altra cosa és si aquella elaboració que saboritzarem, bé sigui un arròs, un plat de pasta, una pizza, un rostit, per fer un embotit o per fer curacions, també aquest aspecte de l'anxova, aquest matís tan salvatge o tan fresc, se'n va. És a dir, es volatilitza aquest aroma i el que queda és l'umami, la càrrega de sabor que li aporta el garum.
Sí, si fotem un pollastre rostit, ens donarà el salaó, però després el sabor de l'anxova volatilitza, però alguna cosa deu quedar aquí, no?
Resta el sabor. És a dir, resta per una banda es queda la sal i per l'altra el sabor. Quan proves l'elaboració és complexa, és a dir, no es nota que s'ha saboritzat amb garum d'anxova. És curiós.
Clar.
Però és així.
Que bo. Clar, jo ara, per exemple, estava pensant a les cuines professionals. Una de les maneres, per exemple, que s'ha posat de moda els últims anys i que, de fet, no és una tècnica dels cuiners, això, per exemple, els formatgers ja ho fa molts anys, és la salaó per immersió, no? És fer una salmorra, aigua amb sal, allà hi posen els formatges acabats de fer i prensats, els deixen X estona, depèn de si són més petits o més grans, és d'allò mitja horeta, tres quarts d'hora, a una, dues hores, i aquell gust, no, aquella salmorra d'aigua amb sal, sal al formatge. De ben segur que això a la cuina, per exemple, que també ho utilitzem, per exemple, tant amb un peix com amb una peça de carn, també ho podríem fer amb això.
Sí, a la cuina i a l'indústria alimentària s'utilitzen les salmorres, el que són els talls de proteïna, bé sigui carn de peix, es posen en immersió, en contacte amb aquesta aigua salada, i aquesta aigua salada, doncs, el que fa és saboritzar, salar el producte que tenim. En Víctor Quintillà, del Lluerna, amb en Pere Castells, varen fer un projecte molt interessant en quant a les salmorres i les virtuts de les salmorres a l'hora de saborinar i cuinar els productes.
Veig aquí que tens un magret, que clar, jo pensava, què hi fa aquest magret curat aquí? No em diràs que està salat amb aquesta salsa d'anxoves.
Sí, partint d'aquest patró genèric, és a dir, es pot utilitzar el garum en substitució de la sal convencional. Jo, com a cuiner, també he començat a desenvolupar un aplicatiu gastronòmic, en aquest cas, doncs, dels meus productes. El que tenim aquí a la taula és un magret d'ànec, que en comptes d'estar salat amb sal convencional i pebre, el que faig és submergir-lo amb garum d'anxova durant 7 hores i després el deixo penjat al rebost que s'assequi durant 30 dies, acabant obtinguent un pernilet d'ànec molt interessant a nivell organolèptic, a nivell gustatiu i de textura.
Escolta, i a veure, aquí tenim una... Mira, ja. Ara segurament que ens estan... Jo acabo d'obrir una bossa de patates que estava aquí d'això. No em diràs que aquí hi ha salsa d'anxoves?
En aquest cas no, aquí hi ha espines d'anxoves.
Però fumades?
Sí, sí, sí.
A veure, ja, mira, ara. Espines d'anxova, explica'm. Clar, ara em fas pensar que ja el motel ja fa una colla d'anys, més de 40 anys, quan el mestre del motel va venir cap aquí, un dels seus plats va ser les espines d'anxova fregides. Una altra cosa també, per exemple, Pere, de que l'espina d'anxova, de ben segur que aquí a l'Escala les empreses, diguem-ne, anxoveres, no saben de què fer-ne, no?
No, desafortunadament, tots els subproductes que genera la indústria de la salaó de l'anxova per vendre filet d'anxova, encara avui en dia és merma, és un rebuig, és basura que generen ells, tot i ser un gran producte gastronòmic.
I tu què fas amb l'anxova?
Doncs mira, l'anxova és l'última incorporació, diguéssim, als productes secs d'Escata, tornant al Xillo, que és qui el meu subministrador de producte. Quan separen els dos filets d'anxova, es genera un rebuig, que és la seva espina. Llavors el que faig és aprofitar aquesta espina, deshidratar-la i moldre-la, i obtinc una pols de color marró. Aquesta pols és un ingredient molt, molt, molt interessant. Té molt d'umami, per altra banda també sala, i aporta tota una sèrie de matisos gustatius impressionants. Aquí aquestes patates chips que t'he portat són unes patates que estan saboritzades amb l'escata espina convencional, el producte que està al mercat, i un producte en proves, que és l'escata espina fumada, una barreja dels dos, per tal d'obtenir unes patates chips ben mediterrànies.
Déu-n'hi-do. Clar, i ara jo estava pensant, veia aquí un pot amb una pols que ara l'estic enflairant, i ostres, és espina, deshidratada i torradeta, i clar, la sal, que suposo que és, la sal que també s'utilitza per fer la salaó de l'anxova, també que l'has deshidratat d'alguna manera, o no sé quin tractament té.
Sí, l'escata sal és un altre producte, un altre ingredient de rebuig per la indústria de l'anxova, un ingredient molt interessant a nivell gastronòmic, perquè és una sal que no s'ha dispersat, no s'ha dissolt en l'aigua durant el procés de salaó de l'anxova, i el que ha fet és impregnar-se del seu propi brou, del seu propi gàrum, arribant a ser doncs la sal més umami que existeix al mercat.
Ara, Pere, que s'han posat molt de moda moltes sals del món, no? Des de la sal de l'Himalaia, no? La sal rosa de l'Himalaia, la sal del mar no sé què, la sal del mar no sé quan. No sé si el mestre Mercader, Josep Mercader del Motel, quan va, diguem-ne, idear aquesta espina d'anxovessa fregida, podria haver pensat dient, ostres, tu, i la sal de l'anxova, no?
Sí, segur, és a dir, el prisma era el mateix. És a dir, era l'aprofitament, aprofitar el que és bo, aplicar una creativitat, en aquest cas una creativitat gastronòmica, per donar-li valor i tornar-lo a introduir en el que és l'entorn gastronòmic. Jo, des del meu modest lloc, comparteixo plenament doncs, aquest prisma, aquesta visió holística també de la vida i de l'aprofitament gastronòmic.
Ara que estic pensant en Mercader i en Pla, no sé si en el que he menjat parla el mestre Pla d'aquestes, podríem dir, aquestes elaboracions tan ancestrals, no? Però una altra que també, per exemple, ja trobem a l'època dels romans seria l'oxigàrum, no? Que tu, a més aquí, ara estem a l'Escala, aquí a Cal Xillo, però te n'has anat fins a Reus, on elaboren, podríem dir, el primer, o s'hi va elaborar el primer vinagre agredolç, que ara n'hi ha molts, però s'hi va elaborar un bon vinagre agredolç, que també hi has fet alguna cosa, no? És això de això, aquestes barreges, no? Aquestes col·laboracions que feu els cuiners i les cuineres amb artesans del producte o artesanes.
Sí, amb això sóc una mica colinquiet, ho he de reconèixer. El celler Augustus Fòrum i els seus vinagres, en els meus inicis gastronòmics, quan vaig començar a treballar en grans cuines, van ser dels primers ingredients gastronòmics que hi havia a les cuines, és a dir, el seu vinagre de Cabernet Sauvignon. Llavors, és una família, és un celler molt seriós, que estan fent les coses molt ben fetes, i, per altra banda, feia temps que estava barrinant amb el tema aquest de l'oxigàrum, sense saber què era, sense haver-lo provat, únicament sabent doncs, que era un vinagre de gàrum d'anxova. Jo sóc productor de gàrum d'anxoves i vaig començar a fer alguna prova per veure si allò podia tenir algun sentit o no. Fins que vaig acabar doncs, amb un producte molt, molt interessant per mi, que era un oxigàrum elaborat amb el vinagre de Chardonnay del celler Augustus Fòrum, i el que vaig fer va ser anar a trucar a la seva porta i compartir-los aquest ingredient per tenir la seva opinió.
Vinga, va, que ja tenim aquí la cuina a punt i la taula. Pere, petit repte, hem d'anar a l'idea. amb receptes ràpides, fàcils, perquè a l'estiu ens agrada, diguem-ne, treballar poc però menjar molt i bé. Si ara haguéssim de fer alguna cosa amb aquesta essència d'anxoves, què faríem?
Doncs mira, el primer, ja quan comencem a tenir tomates bons, una bona amanida de tomata, amanit amb un bon oli i el garum d'anxova, perfecte. I ja no et dic un gazpacho. Agafem aquests tomates, els posem en un bol, amb una mica de cogombra, una mica de ceba tendra, el que agradi cadascú, un bon raig d'oli, i oblidem-nos de la sal. Una punta d'escata, espina, una mica d'escata, sal, i un bon raiget de garum, amb l'oli d'oliva. Si ens agrada una mica l'àcid, hi podem ficar una mica de vinagre, o també oxigarum. Aquí, amb aquest gazpacho, ho tindrem tot. Una bomba umami molt, molt fresca.
Clar, i si ara em diguessis un pan tomata i feu aquí un raig d'oli d'oliva amb aquesta sal, amb aquesta essència d'anxova dels romans. Clar, i jo vaig dient romans perquè em sona a mi l'opulència gastronòmica romana, però no sé si van ser els romans, els grecs, o va ser abans ells que ens portessin això.
Des d'un punt de vista històric, ve de més enllà dels romans, és a dir, ve d'Orient Mitjà. Sí que hi ha un moment doncs, que es para en l'entorn grec, l'entorn romà, i aquí ens arriba a través dels romans, a la ciutat d'Empúries, a l'Alt Empordà.
Aquí al costat, eh?
Exacte. Hi ha l'assentament, allà es varen començar a fer les fermentacions, elaboraven gàrums, hi ha registres arquitectònics, i el nostre llegat doncs, és la salaó de l'anxova encara avui en dia a l'escala.
Déu-n'hi-do, clar, és que un, per exemple, comença a pensar en la cuina estiuenca, aquesta cuina més ràpida que tenim, i ara, per exemple, no sé, pensant en una ensaladilla, que una ensaladilla pot ser, diguem-ne, des d'un punt de vista culinari molt vulgar, una ensaladilla congelada, o en canvi pot ser una cosa molt excelsa, no? Com allò que fa una bona patata, una bona pastanaga, mongetes, pèsols, bullir-los cada un en el seu punt moment i fer una maonesa, com diuen els menorquins, no? Clar, una maonesa, que en lloc de la sal i poses aquest punt, component, per exemple, de l'oxigarum, tenim aquí una ensaladilla de luxe.
Sí, és un cas molt, molt bo aquest de l'ensaladilla. Ja podríem començar per coure les patates amb sal escata. És a dir, les patates ja estan saboritzades durant la seva cocció amb una sal que és umami, que ja comença a desplegar aromes de mar. Importantíssim que la patata estigui ben cuita, amb una bona salsa, una bona maonesa, condimentada amb l'oxigarum o amb el propi garum. No li cal gaire res més, una mica de tonyina, algun filet d'anxova i un bon raig d'oli.
Carai, Pere, aquí, clar, i ara només estic pensant en aquestes patates aquí tan flairoses que, clar, aquesta, podríem dir, aquesta sal o aquesta espina fumada, podríem posar-lo a qualsevol cosa. Abans d'acabar per això, Pere, m'agradaria que tu estàs a punt d'agafar un avió, de fer una bona colla de quilòmetres, i em sembla que aquest estiu te'l passaràs cap a un altre indret, com és Dubai. Escolta'm, què hi vas a fotre allà a Dubai, ara, tu?
Sí, hi vaig obrir un restaurant de cuina mediterrània, cuina catalana.
Hi ha molta gent, hi ha molts cuiners i cuineres catalans cap a Dubai, cap a l'Aràbia Saudita, també. Els agrada, diguem-ne, han com despertat de la gastronomia, no?
Sí, Orient Mitjà i en el cas de la ciutat de Dubai s'està posicionant ja des de fa temps amb el que, bueno, aquesta terminologia anglesa diu un hub gastronòmic, i estan passant moltes coses. És a dir, hi ha molts grans restaurants amb grans chefs firmant les propostes allà, i més que se'n van obrint, sí.
Clar, un que ha de tenir en compte quan va a un indret com aquest, per exemple, de Dubai, per una proposta gastronòmica, un lloc, diguem-ne, que per una banda, diguem-ne, la cultura gastronòmica és tan diferent, però per l'altra també els gustos, no?
Bé, l'important, el que jo hi vaig a fer-hi és la meva cuina, la cuina que a mi m'agrada, per això m'han proposat, per això m'han volgut que hi anés. L'important és conèixer doncs, quina tipologia de client tindré en el restaurant i, per altra banda, doncs, intentar afinar amb els productes, els ingredients, per tal de poder plasmar una bona proposta gastronòmica que s'adigui a la meva voluntat i als sabors catalans.
Clar, un lloc que, diguem-ne, que per una banda, des d'un punt de vista gastronòmic, és tan diferent, però després, per exemple, també un lloc on la religió i la gastronomia hi tenen a veure. Per exemple, no sé, ara se m'ocorre, no? El tema d'alcohol o tema de porc. Suposo que això s'ha de tenir en compte, no? Amb una proposta com és aquesta.
Sí, això és tan senzill com preparar la proposta, tenir clar, doncs, en aquest cas, doncs, si es voldrà servir alcohol o no, amb la qual cosa doncs, s'ha d'aplicar per una llicència, i per altra banda el tema del porc el mateix. Sí que hi ha una normativa molt estricta, ja interna, diguéssim, del propi restaurant i de la zona de cuina, per tal de controlar tots els processos, i un de determinant doncs, és el porc. Si es fa la petició doncs, de que en aquell restaurant s'hi cuinarà o si servirà pernil ibèric o el que sigui, doncs ha d'estar adequat segons la normativa d'allà.
Em faràs tu de porc o no?
No, d'entrada no. No, no, no.
Ui, així no podràs fer... Bueno, pots fer botifarres d'una altra cosa, no?
Exacte.
Per exemple, de vedella.
I d'ànec.
D'ànec. Els agrada l'ànec sí. A la gent de Dubai?
Sí, sí, sí. Són... tenen una mentalitat oberta en quant a la proposta.
Pere, moltíssimes gràcies avui per ensenyar-nos, per explicar-nos i, sobretot, per donar-nos aquest toc de cultura i de tradició i d'història dels emaniments que ja ens venien d'aquesta època dels grecs i dels romans. Jo no sé si ara ens podríem menjar aquestes anxovetes aquí amb una mica de pa amb tomata.
I tant, que ja
què et sembla?
Ja hi ha gana.
Sí? Farem una cosa. Aquest estiu et trucarem perquè ens has de fer un consultori, el teu bocato di cardinale. Et sembla bé?
Perfecte.
Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
A veure aquestes anxoves.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
I avui que som aquí encara a l'estudi de Catalunya Ràdio, a l'estudi de La Fonda, la nostra cuina personal, volem parlar amb una cuinera que en sap un niu de cuinar i que s'embranca amb tot allò, amb tots aquells focs que se li posen pel davant. Martina Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
La Martina és la cap... Exacte, la Martina és la cap de cuina del restaurant Les Cols, amb dues estrelles Michelin, Martina, que, escolta, a vegades abans et veiem al costat de la mare, però ara la mare ja va al teu costat.
No, no. Bueno, anem fent.
O aneu juntes, no?
Anem juntes, de moment sí.
Déu-n'hi-do.
No la deixem marxar, encara.
Escolta, avui et trucàvem perquè voldríem que ens expliquessis un projecte que segurament que se'n parlarà molt, no que ara esteu al principi, aquest mes d'abril, que és el Chef for Children. Què és això, Martina?
És un projecte solidari molt maco, on bueno, els protagonistes són els nens i la gastronomia. És un projecte solidari... que treballa amb diferents fundacions, cada any van canviant una miqueta, i l'idea doncs, és ajudar nens petits, malalts, a través doncs, de la gastronomia. Llavors fem tallers amb ells, intentem doncs, passar una estona agradable i intentar doncs, que tornin els tractaments amb més energia que la que tenien.
Clar, perquè quan un nen o una nena diguem-ne, té algun tipus diguem-ne, de malaltia i té un tractament, home, la veritat és que, Martina, el menjar, diguem-ne, ajuda a la salut de les persones, no? Bé, també ens les espatlla moltes vegades, tot depèn de què mengem, no? Però quan, moltes vegades això ho hem parlat i precisament, doncs, a vegades, doncs, amb gent d'hospitals, la importància, diguem-ne, que en un hospital s'hi mengi bé, no? Que sembla a vegades que sigui una cosa molt i molt difícil per la gran diversitat que hi ha, però un nen o nena jo crec que se sent molt millor quan menja alguna cosa, per exemple, que el recorda la seva família.
Sí, sí, oi tant. Sí, sí, llavors l'idea és aquesta, intentar doncs, que siguin una mica conscients de la importància de menjar, sobretot, que no deixin de fer donar el tractament perquè necessiten aquesta energia i llavors doncs, de fer-ho saludable i això ja és doncs, superimportant. Llavors treballàvem amb els nens, fent diferents tallers durant l'any, i llavors hi ha aquest esdeveniment un cop a l'any, Chef for Children, que normalment es fa amb la Cerebra Marbella, i on ens reunim diferents cuiners amb Estrella Michelin, i llavors la idea és una mica aquesta, treballar amb aquests nens, vinen tots de diferents cuines, diferents hospitals, una mica doncs, ajuntar-los tots en un matí, i llavors els nens poden gaudir doncs, fent tallers amb els cuiners.
Ah, perquè vam veure que hi era una bona colla de cuiners i cuineres estrellats amb aquesta colla de nens i nenes, que de ben segur, jo suposo, per exemple, Martina, que la resta de l'any, jo crec que cada cuinera o cuiner de tota la península Ibèrica pot treballar, diguem-ne, en projectes més propers, no?
Oh, i tant, sí. De fet, vam anar a Bilbao aquest any, que ja amb la Carlota, vam anar les dues, a fer també un taller molt més reduït. I llavors, bueno, és com anar fent diferents activitats durant tot l'any amb aquests nens. I llavors, doncs, intentar doncs, ajudar-los. Llavors, aquest any, la fundació aquesta amb la que es treballava, que es diu Fundació Pequeño Liceo, bueno, l'idea és com que es compleixen somnis dels nens, i llavors n'hi havia molts que tenien el somni doncs, de cuinar com a professional, diguem. Llavors va ser una mica el que vam fer. Llavors n'hi ha d'altres doncs, que tenien com a desig doncs, anar amb un bomber i llavors els portaven allà. O sigui, els desitjos eren molt diversos, però sí que com que molts d'ells eren relacionats amb la cuina i llavors doncs, ens ajuntàvem tots un dia a cuinar. Però és que va ser molt, molt maco.
Clar, jo ara estic pensant, Martina, que moltes vegades aquests nens i nenes que pateixen una malaltia, i sobretot, per exemple, els que pateixen una malaltia que l'alimentació és molt important, sí. Siguin, per exemple, greus intoleràncies o siguin, per exemple, al·lèrgies, aquest nen o aquesta nena crec que tenen molta cultura, és a dir, han madurat molt ràpid el seu coneixement alimentari, no?
Sí, es nota, n'hi ha que ho diuen, a més, jo soc, o sigui, la cuinant, et deia, jo això no ho tocaré, perquè, o sigui, màxim informació, màxim coherent, suposo que al final l'estat també, doncs, està en contacte no, amb aquesta intolerància d'al·lèrgies i, o sigui, som màxim conscients del perill que suposaria tocar o consumir allò que no els hi convé, llavors, és gent petita, però si nens petits, però en realitat, que els veus amb una maduresa, com dius tu, doncs, extrema, sí, sí.
Oh, i una cosa molt important que se n'ha parlat moltes vegades, Martina, que és, per exemple, vosaltres que teniu les cols, dues estrelles Michelin, quan ve un nen o una nena a menjar a vegades amb la seva família, no? I s'ha parlat amb tot, no? Del menús infantil, no? I, en canvi, doncs, la cultura que arriben de tenir molts nens i nenes que es mengen un menú com si siguessin grans, no?
I llavors diuen aquest plat és el que m'agrada més, encara et donen un feedback d'allò que dius, uau, o sigui, realment no és que s'ho mengin per menjar, sinó que siguin superconscients i agraïts i... No, és impressionant. Crec que és molt important, de fet, això que... No, al final la gastronomia i el menjar no deixa de ser cultura i crec que els cuiners i també les famílies tenim aquesta responsabilitat d'intentar posar-ho fàcil i evolucionar en aquest sentit.
Quin és el nen o nena que t'ha sobtat, diguem-ne, la seva actitud davant d'un plat aquí a les cols? De ben segur que tens algun record, no?
Sí, n'hi ha una nena que dibuixava els plats preferits del menú, o sigui, es menjava el menú i a més els dibuixava com, o sigui, com superartística i dibuixava els plats que més li van agradar. Recordo que va dibuixar l'ou que fem de diferents colors, llavors, i n'hi havia alguns dibuixos ben abstractes i llavors altres com ben, bueno, dibuixos ben fets. Va ser molt maco. I llavors, també els gelats, sí que quan arriben l'hora dels postres són molt vegetals, els postres de l'escola. Per exemple, ara tenim flor de saúc, de càssia, mimosa, tenim, què més tenim? Espàrrecs, un postre amb pèsols, oli i sal. Llavors, sí que hi ha vegades quan arriba l'hora dels postres que els pares pensen, bueno, ara que es faci un gelat de xocolat, i llavors el fem venir a la cuina per explicar-li una mica les opcions que tenim, i sorprenentment, a vegades són més els pares que diuen ui, no es menjarà un gelat, i sí, s'ho mengen i els agrada, llavors és molt maco, de veritat, quan passa això.
De ben segur que els pares queden més astorats que els fills amb aquest plat quan se'ls mengen, eh?
De veritat, sí, a vegades sí.
Doncs Martina Puigverd, cap de cuina del restaurant Les Cols d'Olot, amb dues estrelles Michelin, moltíssimes gràcies i moltes felicitats per tenir aquest projecte Chef for Children. El podeu veure també a les xarxes convencionals i a la Fundació DCO, que jo crec que tot el que sigui, diguem-ne, per ajudar els petits de casa, els petits, diguem-ne, que tenim al costat, aquests nens, nenes, aquestes criatures, que de ben segur s'ho passa molt malament per la situació que tenen, que com a mínim tinguin aquest bri d'esperança i que la cuina sigui això, no? Una manera de treure un somriure de les persones.
Moltíssimes gràcies.
A tu, Martina, que vagi molt i molt bé.
Adéu, gràcies.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, una frase d'Albert Einstein que diu: un estómac buit és un mal conseller. I tant que és veritat, té molta raó, tenia molta raó, el senyor Einstein. No aneu mai a comprar amb l'estómac buit. Per què? Perquè comprareu més del compte. Vinga, ens tornem a trobar, si tot va bé, en un nou podcast la setmana que ve. Adeu-siau i moltes gràcies.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.